Eurecat, centre tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses. Innovant amb tu.
Albert Cuesta, bona nit.
Bona nit, Kilian.
Avui tornem a parlar de criptomonedes. Parlem sí. Molt, no en tenim gaires, però vaja, en parlem, com a mínim això. La Xina ha deixat aquesta setmana de ser el paradís de la generació de bitcoins.
Les autoritats de la província de Sichuan, al sud-oest de la Xina, van ordenar divendres a les companyies elèctriques que identifiquin les instal·lacions de generació de criptomonedes i els tallin immediatament el subministrament d'electricitat. Prèviament, tres províncies més havien pres mesures similars, les regions autònomes Uigur i de Mongòlia Interior i la de Yunnan. Amb aquesta mesura desapareixerà el 90% de la capacitat de generar bitcoins a la Xina, que és on s'havien desplegat les que s'anomenen granges d'ordinadors més grans del món, dedicades a la que també s'anomena mineria de criptomonedes. Per una banda, el que pretén el govern és reduir el consum elèctric desmesurat d'aquesta activitat i les emissions de CO2 que se'n deriven. Però per l'altra, el que fa és seguir les indicacions dels reguladors financers internacionals que el que reclamen és vigilar més de prop les criptomonedes per dificultar el blanqueig de capitals.
Veurem si ho aconsegueixen i el que dura, també. De moment, els que s'hi dedicaven s'estan desfent dels ordinadors que hi feien servir.
Que eren molts. I a més, la demanda mundial de targetes gràfiques ha caigut en picat perquè els miners de criptomonedes les estaven acaparant totes. Després d'aquesta ordre dels governs regionals xinesos, el preu de les targetes gràfiques de marques com Nvidia i Asus ha baixat fins a un 66%. Si més no, això crec que és una bona notícia pels usuaris de videojocs que podran tornar a comprar ordinadors d'última generació a preus més raonables.
Veus, això s'ha de mirar des de totes les perspectives sempre. A tot això, també ha caigut a la meitat la cotització de les criptomonedes com el Bitcoin o l'Ethereum, precisament quan el Banc Central Europeu confirma que prepara el futur euro digital.
Sí, de fet, això ja se sabia per un informe intern del mes d'octubre de l'any passat. El BCE considera que un euro digital protegiria el sistema financer europeu de l'amenaça de criptomonedes rivals. Però en aquell moment es deia que la criptomoneda digital europea no permetria l'anonimat de les transaccions perquè precisament es tractava de poder rastrejar el flux de capitals. En canvi, en Fabio Panetta, que és conseller del BCE, ha explicat ara amb declaracions al Financial Times que es contempla que les transaccions d'imports petits, per sota de posem dels 100 euros, puguin ser anònimes i no quedin registrades fora dels moneders de la persona que paga i de la que cobra. Jo suposo que això contribuirà a l'acceptació de l'euro digital per part dels ciutadans.
I pot ajudar, sí. I ara l'efemèride d'avui, que s'escoltava i es continua escoltant. Efemèride que té a veure amb això.
Sí, avui fa 73 anys que la discogràfica Columbia Records va presentar el primer LP, és a dir, el primer disc de vinil de llarga durada. A diferència dels anteriors, que giraven a 78 revolucions per minut, aquest ho feia a 33 i un terç i tenia un diàmetre de 30 centímetres. Sí. Gràcies a l'ús de microsolcs, assolia una durada de 22 minuts per cada cara. El primer enregistrament que es va premsar en format d'LP va ser aquest que estem sentint de fons, que és el concert de violí en mi menor de Mendelssohn, interpretat per Nathan Milstein i la Filarmònica de Nova York, dirigida per Bruno Walter. Sorprenentment, els LPs han sobreviscut al pas del temps, fins i tot millor que suports posteriors com el CD, i continuen ben vius entre els al·lèrgics a la música digital.
Doncs llarga vida als LPs. Moltes gràcies als One Plays. Gràcies i que vagi molt bé. Fins demà, Albert.
Bona nit, Kilian. Fins demà.
Eurecat, centre tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses. Innovant amb tu.